Molt bona nit a totes i a tots. Ja som al mes d'agost i continuem a Món Obert, on et convidem a que t'apuntis al turisme responsable amb nosaltres. A partir d'ara, tots els dijous, de 10 a 11 de la nit, com sempre, amb la companyia de qui et parla, Damià Caro, i l'equip del SICOM, Solidaritat i Comunicació. Aquest mes d'agost ja no tindrem a l'assistència tècnica a José Manuel Abadías, que està de vacances. Una salutació per ell, però sí, ens acompanya en aquest viatge des del control de so i també saludem a JR Bermúdez. Així doncs, deixem els matins calorosos dels dissabtes de juliol i passem a les nits del dijous d'agost, de 10 a 11, amb una temperatura més agradable, amb un ambient més fresc, com el que t'oferim a continuació. Avui, 3 d'agost, viatjarem al continent asiàtic, concretament al Nepal. I ho farem de la mà de Maite Caballero, del Servei de Voluntariat del Servei Civil Internacional de Catalunya. Molt bona nit, Maite.
Bona nit.
El Nepal ja ha trepitjat, diguéssim, la zona on jo era un membre del Servei Civil Internacional, ja ha trepitjat el Nepal, i avui compartirà amb nosaltres, si no serà egoista, l'aventura solidària del país frontera, de dos estats, de la Xina i l'Índia. Molt bon dia. Molt bona nit. Ja estem acostumats a dir bon dia dels mesos de juliol. Ara hem de dir bona nit. Bona nit, Susana Unyori.
Bona nit.
Bona nit. A més, també coneixerem l'associació Amics del Nepal i per això parlarem amb el company del SICOM i president d'Amics del Nepal, Ramon Viladomat. I finalment coneixerem alguna coseta més del Nepal per acabar de perfilar la imatge que et volem transmetre del poble que ens acollirà avui, al Nepal.
फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको
आँखामा. Estem escoltant música del Nepal que ens ha portat la Susana Unyoro. Què ens està transmetent aquesta música? D'on traiem aquesta música? La tranquil·litat la transmet. Això ho té. Aquesta música d'on surt?
Esta música sale es una monje tibetana bastante conocida en Nepal que se dedica a transmitir bueno, pues sus oraciones y mensajes de paz, de solidaridad, de amor, de fraternidad a través de la música. Es bastante conocida, ya no solo por la clase más alta o por los sino incluso por muchos jóvenes que escuchan este tipo de música en Nepal.
Pues molt bé, si et sembla, Susana i Maite, el que podem fer ara abans de presentar una mica el Servei Civil Internacional i de trepitjar la terra nepalí, la terra del Nepal, doncs és passar a la radiografia del Nepal.
Regne de Nepal.
presidenta actual?
No entenen. La monarquia té molt de poder i el rei és Gyanendra.
Capital?
Katmandú.
Llengua oficial?
L'idioma oficial de Nepal és el nepalès, malgrat que al país es parlen més de 22 llengües, entre les quals les més importants són les variants dialectals del tibetà. El nepalès és la llengua que s'estudia a l'escola i serveix també la llengua franca entre tota la població, tot i que només el parla de forma habitual la meitat de la població del país.
Situació geogràfica?
Nepal està situat a la regió dels Himàlaies i forma part del subcontinent indi i limita al nord amb el Tíbet, la Xina, a l'est amb Sikkim i al sud i l'oest amb l'Índia.
Superfície.
141.180 quilòmetres quadrats. Perquè ens fem una idea, una tercera part de la península Ibèrica. Some will
hate you. Clima.
Nepal gaudeix d'una gran varietat de climes, que van des de les neus perpètues als pics alts fins a les valls tropicals de les terres baixes.
Demografia.
Uns 26 milions d'habitants.
Religió.
La societat nepalesa és una barreja de les dues principals religions del país, l'hinduisme i el budisme.
Economia.
L'economia del Nepal es basa en l'agricultura, amb conreus de cereals, com arròs, blat i mill, així com fruites i verdures produïdes principalment a la gran regió agrícola del Terai. Bé, ara és el moment de conèixer una mica més en profunditat a l'entitat amb la qual viatjarem avui, de turisme responsable, amb camps de treball, que ens proposa el Servei Civil Internacional de Catalunya. Aquí amb nosaltres tenim la Maite Caballero, que abans hem dit bon dia, i que és la responsable del Servei de Voluntariat, d'això, del Servei Civil Internacional de Catalunya. Si et sembla, Maite, el que podem fer aquesta nit és presentar, dir què és aquest Servei Civil Internacional de Catalunya.
Bé, el Servei Civil Internacional de Catalunya és una branca del Servei Civil Internacional, que és una organització no governamental que treballa per la pau i la justícia social. Va néixer arran de la voluntat d'un grup de gent doncs, de reconstruir tot el que havia estat França i sobretot París després de la Guerra Mundial. I així a poc a poc es van anar establint primer camps de treball i després ja es van ampliar per fer molts projectes i intervenir, diguéssim, en temes de desigualtat, medi ambient, deute extern, problemes de gènere, etc.
Clicant a la vostra pàgina web, m'ha sobtat que hi participen cada any més de 5.000 persones de tot el món en aquest Servei Civil Internacional. És a dir, que el treball voluntari és important.
Sí, realment sí. És a dir, d'una banda, cooperes amb tot el que serien entitats locals de diferents països que ho necessiten, i d'altra banda, també el que fan és, més que treballar, és conèixer noves realitats i establir vincles amb d'altres cultures i d'altres societats.
Abans, bueno, fa unes setmanes, amb els companys del Setem, ells ho anomenaven camps de solidaritat. En lloc de camps de treball, utilitzaven aquesta terminologia, els agradava potser més. Si et sembla, comentem a parlar una mica de les eines que utilitzeu. En primer lloc, com hem comentat, i principalment, són els camps internacionals de treball voluntari.
Sí, són camps que tenen una durada d'entre una setmana i un o dos mesos. I són camps en els quals no s'envia un grup de persones, com així s'ho podrien fer d'altres entitats, sinó que s'envien voluntaris sols per tal que sigui un camp internacional realment. I allà doncs tenen unes tasques a fer que poden ser molt variades segons la temàtica que hagin triat. Ja et dic, de medi ambient, desarmament, fins i tot temes de cultura, per treballar sobretot amb nens, n'hi ha moltíssims, els orfenats i això, o amb refugiats fins i tot. I bueno, el que fan és, durant unes quantes hores pels matins, estan amb aquesta gent i conviuen i treballen, i després per les tardes ja és molt més cultural, per conèixer la realitat que estan vivint.
És a dir, que aquests camps internacionals no només es coneix, diguéssim, la terra en la qual estàs trepitjant, sinó que a més de conèixer, doncs, per exemple, com avui, nepalesos, doncs també coneixes a altres persones d'arreu de...
Sí, d'arreu del món, amb les mateixes motivacions que tu.
Està molt bé. Un lloc de trobada doble, diguéssim. Després passem, si de cas, a explicar el que anomeneu projectes de mitja o llarga durada.
Aviam.
De què es tracta?
Ve a ser el mateix que els projectes de curta durada, només que, evidentment, duren molt més, poden durar fins a un any, i són projectes molt més concrets, molt més específics, en els quals no hi ha tants voluntaris, sinó que són més... És un voluntari sol que s'integra dins una associació i coopera amb ells. Poden aportar diferents punts de vista, poden aportar també diferents mètodes per fer les coses, però ja no estan en una comunitat voluntària tan gran.
Molt bé. També tenim, per altra banda, projectes subvencionats per la Comissió Europea. De què és això?
Són projectes que en diríem EVS, de voluntariat europeu. Són projectes en els quals envien a voluntaris a diferents països per treballar directament, ja no és tant cooperar com treballar, amb, per exemple, el que seria l'SSI d'un altre país o amb un projecte en concret. No són remunerats, però se'ls proporciona allotjament, manutenció, una miqueta de diners de butxaca perquè puguin viure. I bueno, ara mateix a l'SSI Catalunya en tenim tres. Tenim una noia hongaresa, una noia d'Eslovènia i una altra grega que estan, de fet, treballant dins de l'SSI.
Molt bé. Després, la darrera cosa que ens tocaria per tocar dintre de les eines que utilitzeu són els grups locals del Servei Civil Internacional. Per exemple, en teniu un dedicat a Palestina.
Sí, aviam, els grups locals són d'altres grups que no són el grup de camps de treball. Aquests grups proposen diferents projectes, com per exemple hi ha el projecte Palestina, on s'han fet acords bilaterals entre SSI Catalunya i un grup de Palestina per treballar tot el que és el tema de la desigualtat. I seria el mateix, hi van molts voluntaris, però des d'una altra perspectiva.
Hem comentat abans que el Servei Civil Internacional de Catalunya forma part d'una gran xarxa que s'anomena Servei Civil Internacional, pròpiament dit, no?
Sí.
Internacional.
Sí, sí.
Doblement
sí.
Internacional. De què es tracta aquesta gran xarxa del Servei Civil Internacional? De quins objectius té, quins són...
Els objectius venen a ser per totes les branques el mateix. És a dir, treballen sobretot per la pau, per la cohesió social, i intenten, doncs, tractar temes que potser vistos des d'un punt de vista governamental no són tant o d'actualitat o de prioritat, però que en realitat sí que ho serien. Com, per exemple, temes de desigualtat social o bueno, temes del deute extern.
Molt bé. Servei Civil Internacional, si no m'erro, esteu representats a tants... diversos punts del planeta, com pot ser Austràlia, Bulgària, Croàcia, Ucraïna, Holanda, Grècia, Guatemala, la Índia, Estats Units... És a dir, que estaria tota la nit aquí dient noms de països. És a dir,
sí, n'hi ha moltíssims.
Déu-n'hi-do. Després, si de cas, també ens pots comentar una mica, perquè ens fem una idea, els projectes que porteu a terme. des del Servei Civil Internacional, que ja abans ens has donat una petita pinzellada.
Sí, actualment es duen a terme un projecte a Afganistan i un altre a Palestina, que és per treballar amb refugiats, sobretot, i per una miqueta intentar, d'una banda, sensibilitzar la gent de la problemàtica que hi ha allà, i d'altra banda, ajudar les dones que hi ha, que s'han format el grup, per exemple, Saba, que és un grup de dones palestines que lluiten per la desigualtat. Aleshores, no només es tracta de treballar allà, sinó també de treballar aquí, per intentar fer una miqueta de pressió, per una banda, i per l'altra, per sensibilitzar la gent que no només a Espanya hi ha problemes, sinó que arreu del món hi ha problemes i molt greus.
És una doble feina, no? La d'aquí i la d'allà.
Sí.
És doble. Per fer tota aquesta feina que comentem i que els projectes del Servei Civil Internacional doncs, es desenvolupen en llocs com l'Afganistan, Guatemala, Palestina i el Sàhara, per portar a terme tota aquesta feina doncs fa falta una formació, no?
Sí. Aviam, hi ha diversos tipus de formació. Hi ha el que serien els seminaris, que són formacions d'un cap de setmana, tres dies, en els quals s'intenta una miqueta donar llum als problemes que hi ha actuals. Es fan molts tallers de conflictes, de resolució de conflictes, és a dir. Es fan també xerrades i es porten molts ponents de diversos llocs, diverses temàtiques, perquè exposin als voluntaris doncs, una miqueta el que hi ha. Clar. També hi ha el que són les vaqueries,
sí,
que es fa ara a l'estiu no, però normalment al setembre han de recomençar, es fan cada divendres, i que són o bé xerrades amb ponents, o bé són, es passen diversos documentals.
És evident que per participar en un camp de solidaritat o camp de treball doncs s'ha de tenir una formació prèvia que requereix un temps a dedicar i que després doncs, aquest temps servirà per treure'n fruits allà mateix, en els camps de treball, i després, posteriorment, suposo que també hi haurà, quan les persones ja estan aquí, tota una feina de sensibilització.
Sí.
No? De dir el que has estat vivent i compartint allà, doncs també ho has de portar una mica cap aquí.
Sí, no? De fet, nosaltres a l'SCI Catalunya donem moltíssima importància a la formació. Perquè, evidentment, per exemple, com la Susana va marxar al Nepal, n'estic segura que la realitat d'allà se l'imaginava diferent, però potser no tant. I és molt important doncs, que vagin amb el concepte de que no és un camp de treball forçat, no són unes vacances, sinó que hi ha unes tasques de cooperació a fer i que la realitat que viuran és completament diferent al que s'haguin pogut imaginar mai. Per això és molt important la formació i després també a la tornada es fa una avaluació d'aviam com han anat tots aquests projectes per tal de saber nosaltres com funcionen i també després doncs, per poder exposar-ho.
Hem tocat tot una mica els ets i uts així en de forma general perquè vosaltres a través de la seva pàgina web doncs voleu ja aprofundir en totes aquestes coses que estem tocant aquí amb la Maite Caballero del Servei de Voluntariat del Servei Civil Internacional de Catalunya. Per últim, si et sembla, Maite, comentem una mica les condicions que fan falta per inscriure's. És un requisit, diguéssim, ser major d'edat?
Sí. Aviam, per tot el que serien països, entre cometes, enriquits, que seria Europa, Japó, Estats Units, Canadà, s'ha de tenir 18 anys. En canvi, pels països del sud se n'ha de tenir 21. I si fos possible una experiència prèvia de treball de voluntariat o d'estar en associacions com Sort Racisme o alguna cosa així.
Val. Doncs si et sembla convidem els oients a entrar a la vostra pàgina web, que és
www.sci-cat.org.
Molt bé, doncs Maite Caballero, moltes gràcies per haver-nos permès conèixer una mica de pinzellada general amb aquests 10 minuts que portem, més o menys el que és el Servei Civil Internacional i vaja, que tinguis un bon estiu solidari i fins la propera.
Gràcies.
Gràcies. Doncs bé, ara és el moment de parlar amb una altra companya que ja ha viatjat al Nepal, és la Susana Onyoro, membre del Servei Civil Internacional d'aquí, de Catalunya. Doncs, si et sembla, Susana, comencem a parlar del Nepal.
Uh-huh.
Estàs preparada o estàs motivada per parlar del Nepal o has vingut
sí.
aquí una mica forçada, sense no. ganes de parlar del Nepal?
No, me vine. No. Fue un viaje que... del que tengo muy buenos recuerdos y siempre que hablo de Nepal pues estoy contenta, la verdad.
Sí?
Sí.
Doncs ens alegra que estiguis contenta quan parles del Nepal i que no siguis egoista i comparteixis totes les coses maques
pues perfecte.
que et van passar al Nepal. Uh-huh. En primer lloc, quines motivacions vas tenir per viatjar al Nepal o per apuntar-te a aquestes propostes que ara hem estat parlant amb la Maite?
La primera motivació és que estos tipos de viajes solidarios y de campos de trabajo lo que te permite es realmente introducirte de lleno en la cultura y en la sociedad de un país totalmente diferente al tuyo. Uh-huh. Y es una forma de viajar en la que no simplemente eres turista espectador de la realidad que te choca porque es muy diferente a la tuya, sino que de lleno te metes y compartes el día a día con ellos. Yo cuando llegué a Nepal el primer día fui a comer, bueno, como experiencia, fui uh-huh. a comer a casa de uno de los chicos de la organización y ya tuve que ponerme, bueno, pues llevaba una hora o dos horas en Nepal, me senté en la cocina a comer con las manos, con la mujer mirándonos. Entonces, claro, es la única forma de realmente meterte de lleno en la vida de ellos. Y aparte, bueno, todo ese lado más solidario y cultural que es el tipo de viaje de trabajo de campo con el SSI.
Yo supongo que en un viaje como aquest, doncs, aprens moltes coses, ¿no? Y una mica transformat. No,
sí.
Es una mica una altra Susana,
sí.
Onyoro, ¿no?
Sí, es muy divertido porque cuando vas a un tipo de viaje así, llegas y te destruyes, ¿no? Tienes que en dos días volverte a reconstruir para adaptarte a ese nuevo contexto y dejar cosas de las que estás muy habituado a hacer todos los días en tu vida cotidiana,
sí.
normal, y te enfrentas a una nueva y te tienes que reconstruir rápido porque tienes que disfrutar y realmente estar allí. Entonces tienes un par de días para recomponerte, pero es muy interesante, la verdad, que es muy... Sí, llega una nueva, la verdad es que con muchas aportaciones, sí.
Doncs saludem a una nova Susana Onyoro.
Sí.
Si de cas, el que podem fer ara és explicar una mica quin va ser el teu viatge al Nepal.
Uh-huh.
Quan vas anar-hi i què vas veure, què vas compartir?
Jo fui en agosto del año pasado y al campo de trabajo al que yo fui era en Bhaktapur, dentro del valle de Katmandú, la segunda ciudad más importante de Nepal después de Katmandú. Y al campo de trabajo al que yo fui era para ayudar en la reconstrucción de un colegio de la periferia de Bhaktapur.
Uh-huh. Yo supongo que no sé, arribas allá al Nepal, es un país relativamente petit, no es una tercera part de l'estat espanyol. Té una forta influència de la Xina i de la Índia, no? Fa una mica país frontera. El Nepal, molta gent el coneix per l'alpinisme, no? Perquè, clar, l'Himàlaia hi és allà, està allà.
Sí, de hecho hay mucha presencia del trekking y de los alpinistas y sí, tiene mucha presencia.
Quin és el Nepal que tu vas veure? El de muntanyisme, no?
No.
No.
No. Yo vi el Nepal... de calle, como diríamos, ¿no? Yo vi el Nepal del cotidiano, del día a día. De hecho, yo cuando llegué, yo fui antes del inicio del campo de trabajo y lo que hice es que me quedé en Panauti, un pequeño pueblecito, y me quedé allí una semana. Y yo viví el Nepal de, bueno, ¿dónde vamos a comprar las verduras? ¿O dónde vamos a desayunar? Con el ritmo de Nepal, todo muy tranquilo. O sea, yo vi el Nepal del día a día de ellos.
Uh-huh. Y eso que tú vas a ver, ¿lo vas a recoger con una cámara fotográfica?
Sí, bueno, parte de eso.
Clar, part. Sí. Tot el que tu has vist és impossible. És impossible fotografiar-ho. I certes coses, doncs, potser són massa íntimes sí. o massa no fotografiables.
Claro, claro.
No? Uh-huh. Però... aquesta imatge del Nepal, com l'has transmès a través d'alguna exposició?
Sí, bueno, porque concretamente el SSI Nepal, uno de los proyectos que tiene es la escolarización de mujeres que se dedican a picar piedras como trabajo. Como en Nepal, bueno, pues los recursos son bastante escasos y mantener maquinarias para la construcción de viviendas es muy costoso, pues por todas las canteras de Nepal te encuentras a mujeres que a base de martillo pican piedras. Estas mujeres, bueno, pues la mayoría no saben ni leer ni escribir, son de clase social muy pobre. Y SSI Nepal tiene un proyecto para escolarizar a estas mujeres, básicamente para enseñarles las cosas básicas de leer, escribir, sumar, y que además escolarizar también a los hijos que suelen acompañar a estas mujeres que están picando piedras. Yo las fotografié con el concepto también de poder transmitir eso una vez que volviera aquí. Hicimos una exposición en el SSI Nepal junto con una charla de la situación.
Explica'ns una mica com va ser el vostre dia a dia al Nepal.
Vale, nosotros éramos, mi campo de trabajo éramos unas 8 personas. Sí, éramos 8 personas, lo que eran el grupo de voluntarios. Después estaban los que eran la organización, que también estaban allí con nosotros. Y éramos 4 nacionales, 4 personas de Nepal y 4 internacionales. Eso estaba muy interesante porque dormíamos las chicas en una habitación mezclada internacional con nepalíes y los chicos en otra habitación internacional con nepalíes. Y bueno, lo que hacíamos la noche antes, organizábamos el día después. Distribuíamos las labores de cada uno, de quién le tocaba, a quién le tocaba cocinar ese día, a quién le tocaba, por ejemplo, pintar, a quién le tocaba hacer obra, o a quién le tocaba ir a por agua. A cada uno le tocaba una función. Entonces lo que hacíamos es que la noche anterior distribuíamos las funciones de cada uno y al día siguiente, bueno, pues nos levantábamos bastante temprano, sobre las 8:30, desayunábamos y empezábamos la faena, parábamos a comer, seguíamos la faena y después por la tarde pues ya, bueno, reuníamos, charlábamos y un poco convivencia cotidiana.
¿Y quiénes son las cosas que os explicaban?
Tuvimos bastante, eso era otra de las cosas bastante interesantes de este campo de trabajo, que no simplemente íbamos allí a hacer el trabajo solidario, sino que por parte del SSI Nepal había una predisposición para transmitirnos mucha información. Entonces teníamos talleres, bueno, de religión, de cultura, de política, porque la situación política de Nepal es bastante conflictiva.
Sí, Déu-n'hi-do, no?
Sí,
perquè
sí, sí.
Ara mateix em sembla que no tenen president, no. Tenen un rei, no?, amb els seus poders, sí. com si fos un rei de l'època medieval, diguéssim. No, però president, primer ministre, doncs no en tenen.
Sí, sí, sí. Entonces, por ese seguir Nepal, por parte de ellos, había mucha predisposición, ya digo, a informarnos a los internacionales de qué era el contexto global de Nepal, tanto social, cultural, religioso, político. Entonces eso se combinaba un poco con la actividad del día a día.
Manayo jahan bisa manayo jahan bisa भगवन कहां मैं जाऊं त्यों ठाखै कहां छ.
Nepal és un país de contrastos socials, contrastos geogràfics també, contrastos climàtics, no? Però vosaltres, quin és el, diguéssim, el contrast que veu veure? El del camp rural? El de la muntanya? On us veu situar? On veu compartir?
¿Dónde estábamos geográficamente?
Sí.
¿Quieres decir? Estábamos en la zona rural.
La zona rural.
Visitábamos la capital, claro, íbamos a visitar
Katmandú.
Que era un choque, claro, porque veníamos de la zona rural, bastante, un ritmo de vida bastante sosegado, bastante tranquilo, bastante pausado, y llegabas a Katmandú, que era el caos, y nos quedábamos todos, pero básicamente estábamos localizados en la zona rural.
Ja, pues sí que es notava molta diferència, suposo, també amb el tipus de persones que estan al camp i les que estan a la ciutat, o no?
Sí, sí, també, sí. De hecho, una de las cosas que nos sorprendió a mí, por ejemplo, fue que de las personas que estaban en el SSI Nepal, allí colaborando con nosotros, de los chicos que venían como voluntarios, eran chicos que estaban muy al día de la actualidad internacional, tanto de música, cultura, Claro, porque allí el concepto del extranjero lo reciben muy bien porque es como, les trae buena suerte, les trae, bueno, pues información, les traen cosas nuevas, les trae divisas, etcétera, etcétera. Entonces al extranjero o al guiri somos, les traemos buena suerte. Entonces una de las cosas que más me sorprendió a mí es que estaban muy al día de todo, de todo, de todo.
¿Cómo os comunicaba allá?
En inglés.
En inglés, porque ellos tienen muchas lenguas.
Sí, sí, pero todos hablan nepalí o hindi. Nepalí o hindi, y después por grupo étnico cada uno tiene su propia lengua también.
¿Qué es, diguéssim, el que t'has emportat del Nepal y que conserves ara dintre teu?
Uy, muchísimas cosas. Muchas cosas, me traje muchas cosas. Me traje el recuerdo de sentirme como en mi casa al segundo día. Me traje el recuerdo de las mujeres sonriendo, que a pesar de lo duro que es la vida, siempre están sonriendo. Me traje el recuerdo de la familiaridad con la que te reciben, en la forma de compartir, y me traje el recuerdo de, bueno, de ese buen rollo y buena positividad a la hora de afrontar la vida.
Dicen que son ells molt rics comparats amb nosaltres.
Pues sí, 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 no? Tienen una riqueza espiritual y emocional bastante, bastante alta, sí.
Parlant d'espiritualitat, allà el Buda, diguéssim, que és, hi és present.
Sí, sí, el budismo. Son hinduistas y budistas, hay una gran porcentaje de budismo y de hinduismo, y la religión está muy presente. De hecho, está muy presente incluso en la vida cotidiana de los jóvenes. Allí los festivales, o cada vez que hay que celebrar algo, está muy relacionado con el tema de la religión, ir a hacer ofrendas o celebrar el día de tal o el día de... Entonces van todos los jóvenes, que es donde hacen un poco las relaciones sociales.
Doncs em sembla que amb el que hem estat parlant fins ara queda clar que tots els que esteu escoltant en aquest Món Obert d'estiu aquí a Ràdio L'Hospitalet 96.3 FM us heu d'apuntar, vulgueu o no, a propostes com les que fa el Servei Civil Internacional, perquè després tornareu i parlareu com la Susana Unyoro, no? Amb un somriure als llavis i vaja, amb tota una parla plena d'emocions i ganes de viure. Doncs, si de cas, el que podem fer per últim és, doncs això, dir-los als oients que s'apuntin a propostes de turisme responsable o camps de solidaritat. Anima'ls una mica.
Ah, por supuesto, es una experiencia increíble, realmente enriquecedora. Yo creo que la diferencia es lo que nos enriquece. Y este tipo de experiencias de campo de trabajo donde ya no solo estábamos conviviendo con nepalíes, que era, sino también había alemanes, había italianos, había franceses, eso enriquece muchísimo. Sí, sí.
Tenim previst fer altres tipus d'aventures d'apropament cultural i humà com el que has fet al Nepal properament?
Este año tengo pendiente de bajar a Marruecos.
Sí. Doncs, si depèn de les dates, nosaltres també ho farem. També ho farem.
Vale.
Aquí a la ràdio.
Pues ya te contaré la experiencia.
Molt bé. Doncs, molt de gust, Susana Unyoro, d'haver parlat amb tu, membre del Servei Civil Internacional, i que vagi bé pel Marroc.
Moltes gràcies.
Gràcies. Amb aquesta música totalment autèntica del Nepal, Doncs escoltarem a Ramon Viladomat, company d'aquí, del SICOM, i també és president d'Amics del Nepal, aquesta associació que ara el Ramon Viladomat ens presentarà.
Amics del Nepal és una organització que treballa pel Nepal. Fa 10 anys que es va constituir, bé, aquest any ja som, portem 11, i bàsicament fem projectes d'atenció a la infància. El Nepal és un país, un dels més pobres de l'Àsia i també del món, i amb una renda per càpita doncs, que de les més baixes del planeta, el que vol dir doncs, que hi ha molta necessitat, que moltes persones necessiten, diguem-ne, pues, que se'ls doni un got de mà, i especialment als nens, i això és el que fem des d'Amics del Nepal. Pel coneixement del país, del grup inicial de persones que creen l'associació, i sobretot davant de la problemàtica de molts nens i nenes d'aquell país, no? Que són doncs, bueno, de famílies molt pobres o de fills de mares solteres, dels pares que se n'han anat a treballar d'altres països i no han sabut mai més res. Bé, davant d'aquesta realitat i davant, diguem-ne, doncs, d'aquesta problemàtica, l'associació es crea aquesta associació, per això es diu Amics del Nepal, diguem-ne, com una mica de plataforma per trobar recursos per bueno, dintre de les possibilitats que es tinguin d'ajudar amb aquests nens i nenes. Uh-huh. Això és neix amb aquest objectiu, eh? Vull dir, bàsicament, diguem-ne, del coneixement d'aquesta realitat del país, d'ajudar a en aquest cas, el sector més desprotegit, com sempre des de tot arreu, és la infància. Moltes d'elles tenen escoles o tenen centres d'acollida que hi tenen nens i nenes vivint com si fos a casa seva, doncs precisament perquè són nens i nenes recuperats del carrer o de fills de persones realment amb molts pocs recursos, de famílies molt numeroses, de famílies monoparentals, sobretot de la mare. Llavors, aquests centres tenen cura, diguem-ne, doncs, de tot, diguem-ne, de l'atenció alimentària, sanitària, educativa, i bé, doncs llavors nosaltres el que fem és aportar recursos per tots aquests centres. I bé, això es fa a través d'un programa d'apadrinaments d'aquests infants, que pel fet de viure en un centre doncs, d'acollida són uns infants molt... Vull dir, l'apadrinament és molt directe, en el sentit de que els diners que es donen per l'apadrinament doncs, van directament a sufragar les despeses doncs, d'això d'alimentació, de vivenda, d'escolarització, de tot aquest tipus d'atenció. Per tots aquests nens i nenes. I això seria una de les línies d'actuació, però l'altra també fem projectes, i els projectes van adreçats sobretot pues, a donar suport a escoles, millorar les condicions físiques de les escoles, se les dota de més recursos, es financia, per exemple, doncs, jo que sé, la rehabilitació. Hem de tenir en compte que la majoria de les escoles que són del govern, doncs, els nens, evidentment, doncs, t'ha de venir molt de gust poder estudiar perquè són d'unes condicions paupèrrimes. I llavors, donar-los una mica de color, d'alegria, de recursos, perquè els nens i nenes que hi van s'hi trobin més a gust i puguin aprendre amb més ganes. Aquesta seria una de les altres línies d'actuació.
Les organitzacions nepaleses amb les que Amics del Nepal col·labora tenen com a objectiu donar un desenvolupament integral als nens i nenes que més ho necessitin, fent-los competents i educant-los per un futur i amb millors oportunitats de vida en l'etapa adulta.
I ara hem iniciat una altra línia que, diguem-ne, vinculat amb el que són les escoles, ens hem adonat, o bueno, una de les problemàtiques del país, és precisament el fet, diguem-ne, de que la majoria de dones són analfabetes. Sí. Vull dir, a veure, el grau d'analfabetisme al Nepal és molt elevat, però si mirem, comparem entre homes i dones, el de les dones supera el doble dels homes. Llavors, el que s'està fent són campanyes d'alfabetització d'aquestes dones, precisament en les escoles amb les que col·laborem. I això és és un projecte molt interessant perquè ens hem adonat, vull dir, és realment molt recent, però les ganes i l'empenta que hi posen totes aquestes dones per poder tenir, vull dir, ser, poder llegir i escriure, vull dir, el mínim i el bàsic, no? Això que els permet, doncs, ser molt més autònomes i poder entendre, diguem-ne, pues una mica tot, no? Quan van a comprar, poder llegir el que compren o poder tenir una mínima capacitat, doncs, de funcionar davant de la vida quan una persona analfabeta, doncs, evidentment, és molt limitada. I això, pues, a través de les escoles, precisament, aquí van els seus fills, o algun dels seus fills, o d'altres nens, i diguem-ne, pues es fa un programa d'alfabetització que està donant realment molt bons resultats per les ganes que hi posen totes elles.
Vermana, vermellitaré, quita-la.
Això és molt important, diguem-ne, perquè, bueno, això també molts padrins, doncs, han anat a veure els infants que estan apadrinant i els coneixen i coneixen l'entorn on es desenvolupen, on coneixen, diguem-ne, doncs, els centres, els recursos que disposen, i sempre, doncs, bueno, convenen a dir que fa falta moltes ajudes, perquè tots aquests centres no reben cap més altra ajuda, ni del govern, evidentment, que no, del Nepal, doncs, però vull dir que s'han de refiar una mica de tot el que els hi ve de l'exterior. I llavors, bé, és una bona manera, diguem-ne, de donar a conèixer aquesta realitat i de què ajudar a que més persones s'involucrin donant suport a tots aquests projectes.
Anualment, Amics del Nepal realitza visites de seguiment dels nens i nenes apadrinats, del seu estat de salut i evolució educativa. Els padrins poden visitar personalment els seus afiliats si viatgen al Nepal.
Nosaltres tenim la seu a Barcelona, al carrer Diputació, cantonada amb Bruc, que són uns baixos, i tenim un local on hi fem diverses activitats, des d'exposicions de fotografies, cicles de xerrades, per donar a conèixer precisament, doncs, aquesta realitat, però també projectem pel·lícules, hem fet cicles de cinema. Bé, una mica a través de totes aquestes activitats, i no només, diguem-ne, a la seu de Barcelona, d'allà on se'ns demani, diguem-ne, nosaltres ja col·laborem amb molts ajuntaments de Catalunya, i llavors amb tots els ajuntaments, doncs, que ens demanen que anem a explicar el nostre projecte, perquè també donen suport, doncs, bueno, doncs això, expliquem aquesta altra realitat. Bé, hem de dir que, esclar, Nepal es coneix bàsicament per les seves muntanyes, no? El país que té les muntanyes més altes del món, hi ha molta gent d'aquí que va de vacances, no? Sí. I que hi va fer trekkings i pugen a l'Everest, i tots sentim per la ràdio i la televisió o llegim els diaris, doncs, les grans expedicions de muntanyencs que van a fer els cims dels 8.000 i tot això. Sí. Però mai ens parlen de l'altra realitat, no? Ara potser més recentment hem sentit parlar una mica de Nepal arrel de tot el conflicte polític, de la guerrilla maoista, de tots els disturbis que hi ha hagut, diguem, amb el rei i tot plegat, no? Però se'ns parla poc del que és la gent i dels problemes que té la gent i els problemes de dia a dia. I això és una mica la sensibilització que fem, no?
Per més informació sobre l'associació Amics del Nepal, entra a la pàgina web www.amicsnepal.org. Després de conèixer Amics del Nepal de la mà de Ramon Viladomat, company del SICOM i president d'Amics del Nepal, doncs coneixerem a Viatgers Sense Fronteres, una entitat, una agrupació de persones que viatja arreu del món de forma responsable, i per això hem parlat amb Gerardo Schulman, responsable del Club de Viatges Tarannà, és membre d'Arquitectes Sense Fronteres i prou coneixedor de Viatgers Sense Fronteres, i per això hem parlat amb ell. Ara és el moment de conèixer Viatgers Sense Fronteres.
Viajeros Sin Fronteras es un grupo de viajeros que surgieron de aquí, de la agencia de Tarannà, que a partir de empezar a tomar contacto con diferentes países y con comunidades y pueblos marginados del desarrollo económico y de alguna manera tomando contacto con todas sus carencias, decidieron hacer algo como para poder devolver también a esa gente un poco lo que ellos habían recibido en sus viajes, lo que siguen recibiendo, ¿sí? Entonces montaron esta ONG que básicamente lo que hacen es proyectos de cooperación internacional en países más desfavorecidos, ¿sí? Más o menos tiene hace unos 6 años que fue formada la ONG y más o menos hoy cuenta con unos 60, 80 socios. Los proyectos son de diferente índole. Qué sé yo, hay un proyecto, por ejemplo, en Kenia, en el lago Turkana, donde hacen pozos de agua y pequeñas escuelas. En la costa de Marfil hay un proyecto que es un centro de acogida, ¿sí?, para niños de la calle. En Perú también hay otro centro con el mismo carácter. Y en Nepal específicamente trabajan en cooperación con un orfanato en una población pequeñita cerca de Katmandú que se llama Bimpedi. Las iniciativas son a partir de tomar contacto con ONGs locales, es decir, básicamente el trabajo de una ONG de aquí, sea Piaches o alguna otra, toma contacto o con la ONG directamente o la ONG toma contacto con Piaches a partir de diferentes vínculos, ¿sí? Puede ser un viajero, puede ser algún conocido, puede ser alguien que tomó o forma parte de una ONG y se entera de que que la ONG Viaches ya están trabajando en el área. Entonces es a partir de tomar contacto y solicitarles una cooperación y un trabajo en conjunto, ¿sí? Porque el trabajo es en conjunto en realidad. Lo que pasa es que Viaches, por supuesto, son los que financian los proyectos.
Nepal és per a molts només un paradís per gaudir dels seus nombrosos atractius naturals com l'Himàlaia. Darrere d'aquest Nepal turístic i aventurer s'hi amaga tot un altre país.
A ver, Nepal es un país, la verdad que es un país que yo personalmente estimo muchísimo, lo llevo muy, muy adentro. Es un país maravilloso, no solamente por su geografía y todo el contenido espiritual que emana de esa tierra del Himalaya, y sobre todo por su gente, ¿sí? Es una gente realmente de muy hospitalaria, de gran corazón. Un país muy pobre, muy muy relegado de lo que es la economía mundial y que en estos últimos años y en estos últimos más cercanos, este año pasado y este mismo, han estado pasando por unas crisis políticas muy importantes, ¿sí? Es un reino, ¿sí? Y es un país que nunca fue colonizado. Dada su posición geográfica con el Himalaya y la India por debajo, entonces de alguna manera siempre estuvo como bastante aislado. Y bueno, pero con el contacto y la globalización esta ya que todo el mundo conoce, de alguna manera su pueblo empezó hace ya unos cuantos años a hacer reclamos democráticos, ¿sí? Y esto todo ha desencadenado una situación política bastante bastante frágil, con toda una guerrilla maoísta que trata de tomar el poder, y en fin, por suerte ahora está tranquilizado, pero es un país que vive de su principal recurso, que es el turismo. El turismo en Nepal en realidad es bastante 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 nuevo en términos generales, a pesar de que igual sí tiene unos cuantos años, ¿sí? Surge a partir del Nepal, que ha sido primero un lugar buscado por alpinistas, ¿sí? Es decir, la meta inicial de la gente que iba a Nepal era las escaladas, sobre todo el Everest, ¿sí? La gran montaña. Entonces, a partir de los años 60, que empieza a aparecer el turismo en Nepal, y entonces después se convierte como la gran meca del turismo de trekking del mundo, porque es un país que básicamente tiene muy pocas carreteras y es un país de aldeas donde la gente camina de pueblo en pueblo. Entonces, por otro lado, por su situación de gran pobreza y poco desarrollo, es un país que es uno de los países con la mayor cantidad de ONGs del mundo. Hay realmente miles de ONGs. Entonces, se ha establecido un turismo, sobre todo, que está relacionado con la montaña y con todo lo que ello significa, la aventura, el trekking, ¿sí? Y por otro lado, es algo incipiente el tema de un turismo sensible, es decir, un turismo que va no solamente a visitar y traerse lindos recuerdos, sino que va a tomar contacto con la realidad social.
Viatgers sense fronteres té una pàgina web que no diré perquè té un nom bastant complicat, però que pots cercar a qualsevol buscador clicant Viatgers sense fronteres. També pots enviar un correu electrònic a info@viajerosinfronteres.com. Bé, ja ho saps, apunta't al turisme responsable, món obert, tots els dijous d'agost, de 10 a 11 de la nit, amb Damià Caro, amb JR Bermúdez i l'equip del SICOM. Bon estiu solidari i calorós. Fins la pròxima. شمس انتظار ويبسم سبع نجمات العقد اللولي بيجيدو يا خد الزيت شمس انتظار ويبسم سبع شمعات تشعلوا لي في بيدو لمعات السيوف تمايلن على الميجانة سبع شمعات تشعلوا لي في بيدو لمعات السيوف تمايلن على الميجانة أوف
حياتي بمحبيته يا طير تحنى وراسه فوقي منحنى يا سهما صاب مهجتي بمحبيته يا طير تحنى وراسه فوقي منحنى يا جبين الفضة عز فوقي معزيته يا شال من غزل الهوى يبرق سنة يا جبين الفضة عز فوقي معزيته يا شال من غزل الهوى